fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Xiu Xiu, el Xiu Xiuet que arriba a tothom.
En la tan segona hora de Xiu Xiu amb el Miqui Fiol en el control tècnic i avui hem de recordar que és dimecres i com cada dimecres és moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui qui fa coses és Jaime Covas.
Hi ha 350 i último pedaleando la distancia de España a Myanmar. Espero haber transmitido y concienciado sobre la situación del país. Esto es todo lo que he sido capaz de hacer a tan solo 20 kilómetros de la frontera. Aquí termina algo que jamás podría haber imaginado años atrás. Lo hemos logrado. He cruzado el mundo por lo que creía que era correcto. Lo hemos logrado.
Una bicicleta y dos pedals, cotxos de juguete per safaris vegetals, orquestres trimestrals de crustacis i primats juguen en el limbo a les universitats. L'amo descolmado està de white.
Jaime, benvingut a Xiu Xiu.
Moltes gràcies.
Has vengut, com has vengut, en bicicleta?
En cotxe, que fa molt de fred.
Escolta, la teva és una història d'amor en Myanmar.
Efectivament.
Però volem saber d'on ve i per què.
Bueno, comença amb el primer viatge, quan jo tenia 18 anys, i res, me va encantar un país que era molt rural i que mantenia molt les tradicions i, bueno, ningú xerrava del país i me va engatussar totalment.
Jaime Covas González té 29 anys, és viatger i narrador. Va viure en primera persona l'inici del cop d'estar a Myanmar, una experiència que el va marcar profundament. Des d'aleshores ha posat la seva veu i també el seu cos al servei d'una causa, explicar què passa en un país en guerra que el món sovint oblida. I ho ha fet a través del llibre Lombrices y Astros, on relata la seva estada a Myanmar i els primers 20 dies del cop d'estat. Ho ha fet a través d'un viatge de 12.000 quilòmetres en bicicleta i també a través del fet de compartir-ho tot, compartir aquest procés en directe a través de la seva compte d'Instagram. En breu, ja mos ha dit que té previst tornar al terreny, tot i que encara no se sap quan podrà fer-ho.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba.
Jaime, posa-mos en context, per qui no ho sapi o no se'n recordi, situa-mos què va passar a Myanmar i en quin moment estan ara.
Vale, bueno, Myanmar és un país del sud-est asiàtic, queda entre Índia i Tailàndia, i és un país que va estar, bueno, en dictadura des del 62 fins al 2010, i jo vaig arribar en un procés democràtic que va començar en 2015 i va durar fins al 2021. Què va passar en 2021? Bueno, que de repente va veure un altre cop d'estat. Els militars varen d'un de matí, va arribar, se va tallar la llum, se va tallar la ràdio i de cop i volta no varen veure en un cop militar.
Ostres.
Totes les idees, totes les il·lusions, tot el procés, tant del govern prodemocràtic com de la gent que estaven treballant per un país en desenvolupament i amb moltes idees, pues, se'n va anar i varen tenir que sortir del país, el que va ser 20 dies de tractar d'encontrar la sortida d'un país.
Tu, clar, Mem, això, tu tenies, quant en tenies?
23, 24, més o menys.
Ara recordem, en tens 29, han
sí,
passat anys.
Han passat
però,
anys,
és a dir, com hi pegues, tu, Myanmar? En quin moment t'hi trobes allà? Un bon dia i de cop i volta,
bueno,
en cop d'estat.
Sí, res, agafant els primers treballs de 8 anys, pues, estic mirant bon viatjar, I amb això que, bueno, jo volia Austràlia, Nova Zelanda, aquests destins més coneguts, i llegint un llibre de George Orwell, me vaig donar compte que hi va ser policia a Birmània, i va ser, pues, una intuïció. Vaig llegir Birmània, me va venir un record d'un documental que vaig veure petit, i diguem que aquest misteri de Myanmar me va cridar, i vaig començar, pues, res, a viatjar. I vaig anar allà el 2017, va ser la primera.
I vas anar a fer feina?
Sí, bueno, vaig a viatjar, me vaig donar compte que és un país que feia falta donar-li temps, i vaig conèixer una ONG que me va donar la possibilitat d'involucrar-me més en el país.
I entenc que vivies allà amb ells, dormies amb ells i feies vida pràcticament ben igual que ells, et vas rodejar de gent que has escrit en el llibre com a meravellosa, i tot això de qualque manera te va sacsejar, te va colpir. Què és el que te va fer clic? Com dir, jo, escolta, jo vull quedar aquí, jo vull conèixer més què els hi passa, claro, a aquesta gent.
Bueno, lo primer que jo vaig pegar el que és més tradicional del país, que és un monestir budista, així que diguem que vaig començar per el centre de la cultura i la tradició, no? I llavors, pues, veure aquesta tradició, veure aquesta filosofia, veure la gent com vivíem nosaltres fa 40, 50, 60 anys, vaig veure que era una oportunitat inigualable de viure un món que ja està oblidat, un món que ja no existeix. Així que vaig agafar l'oportunitat i vaig dir, bueno, aquí he trobat jo un espai on realment puc tenir un sentit, puc tenir una aventura.
I recordant també això, clar, una democràcia super, bé, molt recent, durant 6 anys de democràcia, després de, sí, molts anys de dictadura, gairebé 70 anys de dictadura, bé, no, 50 anys de dictadura, sí, arribes a democràcia i 6 anys després, el cop d'estat. Aquell dia, tu, què passa en aquell moment?
Bueno, és l'1 de febrer, un dia normal, seguim treballant en l'escola, que pues, cercàvem una escola, pues, això, amb nous valors educatius, nous sistemes educatius, i després sense internet, sense televisió, sense llum, i bueno, el que diuen, bueno, qualcú que ha tocat per allà el cable i s'ha anat tot a la llum, i hi hi ha ha, i en un cop me'n dono compte, som conscients de que l'exèrcit no, ja fa mesos que no accepta les eleccions que van ser 2 mesos abans. I en aquell moment és quan me dono compte que estem en un cop d'estat, i d'aquell moment se desploma tot el que siguin les rialles i la il·lusió. I ja comença la tessitura de no podré confiar en ningú que no sigui la gent que jo coneix, que la policia que me donava espai i m'ajudava abans ja no puc confiar, que no sé quin sap mi nom, qui no el sap. És a dir, tot el treball que vàrem fer de divulgar i de donar imatge i de donar saber a la gent que estem aquí, ara se tornava a la meva contra.
I com afecta això a la teva vida quotidiana i a la de la resta de ciutadans? Llavors i ara?
Bueno, hem de pensar que la generació dels 96, 97, 98, 2000, pues ja estàvem mirant en el món d'una altra manera, ja estàvem mirant el món d'una manera global, ja estàvem pensant en tenir uns estudis que les permetessin estudiar a Tailàndia, ja tenien una vida moderna, ja volien una vida global, i de cop i volta se tornen que la història dels seus padrins li torna a ells. És a dir, per exemple, una història d'un professor que tenia 20 anys i de cop i volta deixa de ser professor i s'ha de convertir en militar. I 2 mesos després, quan jo ja torno, me dono compte que aquest professor està en meitat de la jungla, pues, lluitant amb un AK-47 i que ha canviat tot. Llavors, aquest canvi de la gent en el meu voltant, a Myanmar, me va donar una sensació de responsabilitat una vegada jo he tornat, perquè clar, jo tinc la meva història, jo tinc aquest per contar, però arriba aquí que ningú me dona peu a xerrar de mi mà, no, ningú el coneix, ningú s'interessa més enllà de, bueno, de lo que jo he contat, que no he contat molt perquè no era molt aficionat a les xarxes socials. I en aquest moment me dono compte que jo tinc una oportunitat i una responsabilitat de contar una història que si no la conto jo se perdrà, és a dir, se perdrà en el meu context.
I aleshores vas decidir emprendre un viatge.
Sí.
Com és aquest viatge?
Bueno, tot comença amb aquest sentit de responsabilitat i dir, bueno, què puc fer jo amb aquest sentiment? I primer era la necessitat de contar-lo. I, bueno, tenir una conversa amb amics és possible, te donen un parell de preguntes i un parell de temes de conversació, però s'acaba. Jo necessitava escriure un llibre. I res, me vaig sentar durant 2 anys, vaig escriure un llibre i després, bueno, jo sentia que la vida aquí se m'acotava molt, que tenia que fer una qualque cosa més, i vaig afrontar les xarxes socials i vaig decidir fer un viatge de 12.000 quilòmetres des d'Espanya fins a Myanmar.
Anem a escoltar un dels vídeos que penges tu a Instagram.
Ya tengo aquí otro pegado. No me deja ni maniobrar por si tuviera que moverme.
¿Qué idioma haría?
I don't speak Hindi. Sí, te tienes que, hasta que no haces esto, go, please, go, go.
Clar, què passava aquí exactament, Jaime?
Bueno, aquí el que passa...
Vídeo que hem escoltat.
Aquí, per posar-vos en context, jo duc 10.000 quilòmetres, ja he passat l'hivern, he dormit a menys 2, menys 3, menys 4 graus, tinc un virus de panxa, m'estic despertant enmig de l'Índia, on no tinc ninguna privacitat, perquè l'Índia està repleta de cultius i de gent, i res, amb aquesta situació jo sempre a les xarxes intento plasmar un aspecte positiu del viatge de la meva persona, però clar, en el moment que jo dic crec que no seguiré per l'Índia perquè és molt intensa, la gent me diu, bueno, però què passa, què és el que n'hi ha, no? Bueno, el viatge està molt bé, també molt content, i dic, bueno, us posaré un... 20 segons, 30 segons.
Allò t'enganya, no, les xarxes socials.
Posaré 30 segons d'això que me passa dia a dia i jo no vull afegir en el meu contingut. I va explotar. I me vaig dur la sorpresa de que nosaltres, la gent, el que no ens agrada és el morbo. Nosaltres no volem que si hi jajas, no?
Clar, la cosa aquí és que en Jaime explicava dia a dia seu... Feia vídeo número 1, dia 1 del meu viatge de Palma fins a Myanmar. I feia el teu videoblog, que penjaves diàriament. Clar, vídeos que hem mirat a Instagram van funcionar molt bé.
Sí.
Però aquest, precisament, que era un vídeo que no estava explicant res de Myanmar, és el que acumula gairebé 1 milió de visualitzacions.
Exactament.
Són moltíssimes. Com moltíssim. Ens diu això, les xarxes socials?
Bueno, mos diu que igual que en el si romà, encara tenim aquesta necessitat de veure el morbo i el joc, no? És a dir, quan estem seguts en el que nostre, el que volem veure no és informació ni contingut de profunditat, el que volem és aquí criticar, volem això, pues, males paraules, males accions. Això que ens diu? Bueno, pues, mostra un poc de la naturalesa humana que hem d'escoltar i hem de també... prestar l'atenció.
Ara que ha passat tots aquests anys que vares emprendre aquest viatge, aquesta campanya, ho direm de com a activista, bon dia, activista
sí,
polític, perquè la gent conegués més Myanmar, han passat tots aquest temps, has fet tots aquests vídeos, vares completar el camí, vares arribar fins a Myanmar. És a dir, estàs satisfet? Creus que la gent coneix més aquesta situació?
Sí, sí que coneix més. El meu entorn m'entén ara, que és el més important. Molta de gent se m'apropa a la ciutat que jo no conec. Em diu, no t'ho conec, però ja sé que el teu viatge. Myanmar té ara un lloc petit, encara, però sí que estic satisfet i a la vegada motivat perquè he vist que la llavor que he plantat està creixent i ha de seguir així.
Què li diries a una persona que ara mos està escoltant i que no coneix la situació, però a partir d'ara, després d'aquesta entrevista... te seguirà, s'informarà, quin titular li donaries perquè així ho faci, perquè s'informi i perquè te segueixi per estar actualitzat?
Que en un món global una història de Myanmar pot ser una història de Mallorca també, així que mereix atenció i també mereix els temps.
Quan va ser la darrera vegada que hi vares anar ara?
Vaig sortir el 4 d'agost de 2024, però de Tailàndia, de Myanmar, vaig sortir el 21 de febrer de 2021.
Tens contactes allà?
Sí.
I com, en quina situació estan ara mateix?
Bueno, és una situació molt inestable, és a dir, es tracta de fer una vida quan tens una guerra contínua, és a dir, talls de llum, incertidumbre, no pots usar les xarxes socials amb llibertat perquè no saps qui les està llegint, difícil.
Què volies ser de gran, quan eres petit?
Bueno, en el principi veterinari i després periodista.
Bueno, més o manco.
Més o manco.
Ets un narrador de la realitat.
Comunicador.
Exactament.
I escriptor, vas escriure el llibre Lombrices i Astros, perdona, que expliques tota aquesta transició que vius de manera íntima, personal, però també ho enfoques de manera col·lectiva, com des del poble de Myanmar. De tot plegat, de tot aquest univers Jaime Covas que t'està passant, què te diuen els teus amics? Què te diuen els teus pares?
Bueno, els meus pares me donen molt de suport perquè entenen com que tot el que ha estat Jaume des de que ha nascut fins ara té un sentit posat a Myanmar. I després els meus amics me diuen que estic boig, però que també me donen molt de suport perquè al final tot el que s'hi ha dit ha succeït, així que tinc una bona xarxa familiar.
Creuen en tu.
Sí, creuen molt, sí.
L'autor del teu pròleg, qui és?
Bueno, el meu amic de tota la vida, en Xavi Bofí, més conegut com Xavi Bo.
L'han tingut aquí xiu-xiu. I avui mos han pres la llicència de demanar-li un àudio, perquè te faci, de qualque manera, t'acompanyi també en aquesta entrevista. I hem de dir que pensa coses molt guapes de tu. Te vols sentir?
Sí, clar, no dubtes.
Tot, volia dir-te públicament, el que sona de fons, perdona, és el Corte Inglés, que estic aquí tornant un altaveu, com un pare i ma mare m'han regalat un altaveu 8 en 40. No, volia dir-te que que estic molt orgullós de tot el que has fet, de tot el que estàs fent, que és un honor tenir-te com a amic, però per jo també és un honor tenir-te a prop com a artista, que ets una persona que m'inspira moltíssim, i no només a jo, sinó que crec que a la generació d'ara i a les generacions que venen, perquè tothom ara està molt pendent del mòbil, els influencers, històries de plàstic, i una història com la teva, una història real, amb un objectiu, amb un propòsit, que és el més guapo d'això, on vas posar en risc la teva ment i el teu cos, hi ha molt poques d'aquestes històries, i que a més t'aturis i escriguis un llibre, ara que tothom té més de 6 hores d'ús de mòbil diari, crec que és un acte molt reivindicatiu i molt revolucionari per la teva part, i estic molt agraït de tenir-te a la meva vida. I que el que has fet, aquest viatge que vas fer, no només m'apareix una reivindicació política, sinó m'apareix una performance artística d'admirar moltíssim, i crec que l'estat serà molt poc de lo que has fet, en sèrio, i que s'hauria de xerrar molt més. Així que moltes gràcies, que històries com la teva són les que alimenten a altres artistes. I res, un besito a tothom i molt bé. Adéu, 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 adéu. El seré la veu amb els niols, faig senyals de fum,
estàs tan lluny que les llums pareixen punts. Escoltàvem en Xavi Ibó, cantant artista mallorquí, i resulta ser amic de tota la seva vida d'en Jaime, que és qui entrevistam avui. Jaime, bé, ha parlat molt bé, en Xavi.
Sí.
Escolta, ara deia que se'n parla poc d'això que has fet, mos ho has explicat avui aquí, però els mitjans de comunicació, quina autocrítica podríem fer? O com podríem millorar pel que fa a la informació sobre internacional, sobre la situació de Myanmar?
Bueno, no hem d'oblidar que això és un negoci. És a dir, aquí muntar mitjans de comunicació per guanyar doblers. És a dir, si tu tens un contingut que no dona doblers, no el faràs per molt de gent que passi malament, que molt de morts que n'hi hagi, si no dona doblers, no se compta. Llavors, què hem de fer amb Myanmar? Pues no sé què hem de fer amb Myanmar a nivell de mitjans de comunicació. Crec que n'hi hagi un tio aquí trucant tot el dia com som jo i donar-li un poc de temps i d'espai com feu vosaltres.
Molt bé, sí, ho intentam.
Ho intentam, exactament. En quin punt vital te trobes ara mateix? És perillós tornar a Myanmar a veure la teva gent?
Bueno, se pot tornar, pot viatjar, has de fer un visado especial, però jo no puc tornar perquè seria un perill per jo anar a cases de particulars i que me vegin, pues això, tenint contacte amb amics i altres. No?
Hi tornaràs?
Sí, això no atura.
Quan t'agradaria tornar-hi? Quan sigui viable, imagino.
Bueno, quan sigui viable, això és un somni, al final és una meitat entre la realitat, entre les lombrices i l'imaginari, que és els astres, així que estic només esperant el moment idoni. Me mantén propet a Tailàndia, i jo sé, perquè si no hagués nascut, jo sé que anirà un moment per continuar amb aquest llibre, amb aquesta història.
Mm-hmm. Idò, hem parlat, o parlam amb en Jaime, però ara, Jaime, mos volem passar una mica de bona estona, distesa. T'ho estàs passant bé?
Sí, jo estic contentíssim aquí.
I d'ara t'ho passaràs encara millor.
Molt bé, Jaime, t'hem preparat un joc, nosaltres hem escrit...
És que amb aquesta música per que li hem preparat, jo que sé.
Mem, ara ho veuràs. Mem, ara aquí ho deim tot, xiu-xiu. A mi trobar una música que no fos ni molt divertida, perquè xerrant d'un tema molt seriós, però alhora que sigui un poc dinàmica...
Està bé.
Bé, però amb música Teatre 12, a la ràdio.
Concurs.
Bueno, t'ho donem una frase i l'hauràs de completar.
Vale.
D'acord.
Sí,
si avui pogués dur una sola veu de Myanmar en aquest estudi, seria la d'algú que...
Pues que hagués canviat els seus estudis per lluitar a la guerra.
Una frase que més he sentit a Myanmar i que encara em ressona és...
Doje, que traduït és responsabilitat.
És una persona que no puc oblidar de Myanmar, perquè...
Kaimyo Tue, que era un nen que jo li donava classes i que no sé res de com ha acabat la seva història.
Clar, no, quant d'any fa que no saps res d'ell?
Fa 5 anys.
Creus que quan el vagista te reconeixerà...
Sí, bueno, abans tenia rasta, però jo crec que sí.
El moment més silenciós que he viscut allà va ser quan?
En el moment en què vaig tenir que fer una reunió amb els professorats, no per xerrar més d'educació, sinó per xerrar de sobreviure.
Quan el món no veu Myanmar, jo sent que...
Que és moment de xerrar i d'obrir els ulls.
La por més gran que vaig veure als ulls d'algú va ser quan?
quan la padrina de vora de la meva casa tornava a mirar una altra vegada a Myanmar com creia que no la volveria a veure mai més.
Si hagués de resumir Myanmar en una sola imatge, seria...
Un camp verd amb una muntanya hermosa i en el top de la muntanya un bon temple budista.
El dia que vaig entendre que explicar-ho és una responsabilitat, va ser quan?
Quan vaig tornar i tenia necessitat i no tenia orelles que me sentien.
Mm-hmm. I de... Segur que ho tenc molt en el cap perquè ara està ben ràpid.
Sí, ara està rapidíssim, Jaime.
Sí, sí, està tot ja preparat.
I de... Aquí estarem per escoltar-te, mm-hmm, sempre que
moltes
tu
gràcies.
Vulguis, de veres. Tens els micròfons de xiu-xiu oberts per sempre que vulguis. Jaime Coves, te poden seguir a Instagram?
Sí, teniu a Instagram i en YouTube el mateix nom, El Periplo de Jaime, i allà podeu trobar tota la informació i un trosset d'aquesta entrevista, també.
I el llibre.
I el llibre, també.
Important, també. Per qui no tingui xarxes i mos estigui escoltant.
Per qui no vulgui ser les xarxes, tinc el meu llibre, també, que podeu contactar, si voleu, amb El Periplo de Jaime o també en Amazon. Allà podeu trobar el meu llibre i res.
Que se de, perdona?
Lombrices i astros.
Lombrices i astros. Don Jaime Covas.
Memòries de los días en Myanmar.
Lombrices i astros, don Jaime Covas. El trobareu. Gràcies, Jaime.
Gràcies a vosaltres, a IB3 i a Xiu-Xiu, perquè donar-me veu i temps és molt important per Myanmar, per jo, així que gràcies.
Moltes gràcies. Sempre que vulguis.
Molt bé.
Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
Make you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wall.
IB3 Radio es informació.
Balears, som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Acaba d'entrar a Passaport a la tia més xula de la ràdio. Digueu a vosaltres, Mònica!
Mònica Borràs!
Mònica Borràs, bon vespre.
Bon vespre, xula. Que sou de monos.
Ai.
Què tal, com estàu?
Molt bé.
Teniu una il·luminació especial a l'estudi.
Sí, és que avui som un mes.
Ah, i per què té a veure en els llums?
Per llum, no era una metàfora per Jordi.
Ja, me pensava
que...
Llum estava apagada. Me pensava que era una floreta per en Jordi.
No, encara no me l'heu presentat.
Està un moment bajón, ara.
Ara sí, no me sap greu, Jordi, no. Però ara veure que esteu com a les fosques, això volia
més
dir.
Més íntims, en la intimitat de Radio 2.
És que avui no hem posat els focus d'estrelles.
No, però en Jordi, com estàs?
Molt bé, molt content.
I què tal? Quan t'has començat?
Ara.
Avui.
Ui.
Ostres, que fort. Sí. I com ho dus?
De moment, bé.
Bé.
I mos miren altres per aprovació. Claro. Molt bé, Jordi.
Cara, jo pensava que et duies un parell de dies xerrant, tot això.
Mira.
No, molt bé.
Ho fa molt bé.
Primera vegada.
Superbé.
Moltes gràcies.
I que te trobes còmode?
Sí. Bueno, un poc nerviós de les primeres
vegades. Ja, normal, però... faltaria.
El que passa que té un poc de son avui perquè li han canviat l'horari, Jordi.
M'heu canviat l'horari. Jo m'aixecava a les 6 cada dia per fer de monitor de matinera. I ara, clar, un programa de 8 a 10 no encaixa. Jo ara hauria d'estar ja en el llit.
Però seguiràs fent de monitor?
No.
Ara que tens aquesta... Ara
ja està.
Monitor de què?
De matinera, de... A les escoles deixen els nins que els pares fan feina abans, no? Els deixen més prest i hi ha un
monitor. I tu els aguardes.
Clar. És a dir, que ara...
Quina feinada.
La feina que no volen fer els mestres contraten un
monitor. I com ho fas? Són petits, no?
Són petits.
No, entre dins el seu horari.
L'altra lectura és que nosaltres, per molt de xiu-xiu, per culpa de xiu-xiu, en privat alguns nins de tenir un monitor com tu.
Oh,
en privat, alguns nins desluxe de tenir un monitor com en Jordi.
Segur que s'adormen, que sí?
No, de fet no.
Ah, no?
Venen amb una energia, jo no ho entenc.
I tu, tranquils, a jugar.
Sí.
Estudieu.
No. Ja sabeu que la Mònica Borràs sempre arriba amb el seu...
Aquell gran moment.
Un momentàs, Mònica. Avui no sé si mos duràs un momentàs o un momentet.
No, momentarro.
Com que momentarro.
Momentarro.
Momentarro. Idò, bé, la veritat és que he pensat que esperaríeu que faria Brigitte Bardot o alguna cosa.
Sí,
però...
de fet sí, ho he pensat.
Sí, jo ho he pensat després, perquè fa un parell de dies vaig pensar que faríem aquest tema perquè... una... Bé, ara en parlarem, si vols. Miqui, posarem el primer tall de tots de sa sintonia. Ara vosaltres no ho sabeu, però mos hem posat a ballar tots, com en aquestes pel·lícules musicals o en aquestes sèries, en les quals, enmig d'un diàleg, voten, sona una música i ballen allà, ta-ta-ta, per damunt l'establer de l'estudi i tot. I de, clar, ara deu, què és això? Bé, la cançó ho deia Fame, era el títol de la cançó, vos sona d'alguna cosa?
Sí, home, és una cançó mitiquíssima.
I de bon bé?
No ho sé.
Jo sé que això la conec, però no, no en conec l'origen.
I de, avui en parlarem d'això. De Fama, era, primer de tot va ser una pel·lícula que a més aquest dia l'han posada per televisió, bé, per televisió, per ses plataformes, jo que sé ja el que és la televisió, però l'han posada un parell de vegades i he pensat que tal vegada hauríeu coincidit. No és que sigui una pel·lícula de Nadal ni de res, però sí que m'ha recordat en aquell temps. És una pel·lícula que és d'Alan Parker, que també ha fet moltes altres pel·lícules boníssimes, però era pràcticament la tercera que feia l'any 1980, i el que hem sentit és la sintonia d'una sèrie que se va fer després l'any 82 fins al 87 i que fixeu-vos ara, Raïm, però en aquell temps era una de les sèries més longeves, havia durat aquests anys i ja ho troben que era durar molt una sèrie. I la pel·lícula explica la història, les proves d'accés i llavors els primers cursos dels alumnes d'una escola d'arts. No sé quin seria l'equivalent d'avui, de fet l'escola encara funciona, encara se diu d'una altra manera, però era l'escola of Performing Arts de Nova York.
Wow.
I clar, en aquell temps nosaltres, mos va revolucionar en certa manera. Avui en dia, clar, he pensat que per vosaltres seria com, no ho noté, però una cosa semblant, tot i que, clar, no té res a veure, és una sèrie, no? S'explica...
Home, hi va haver un reality a 4 fa molt, molt d'anys, fa uns 20 anys, 15, que és Fama a Bailar,
sí.
Que, de fet, ella hi va participar en Lola Índigo, que avui en dia és una de les cantants més escoltades d'Espanya, i molta gent famosa se va... Bé, molt de mestres se van fer famosos arrel d'aquest reality, que era només de ballar. Se deia Fama.
Clar, en aquesta sèrie, però, no era només de ballar. Era d'interpretació, vale. De músics, de música clàssica. Clar, hi havia diferents personatges. Hi havia, per exemple, l'any 80, hi havia un personatge que era en Bruno Martelli, que era un jove que tocava música clàssica, crec que tocava el violí, però també era aficionat als sintetitzadors. I llavors ell tenia aquesta lluita amb el professor, que era així de saber escola, i ell, clar, trobava que en el futur la música electrònica, sintetitzadors, tot això s'incorporaria i que desbancaria els instruments tradicionals, no? Clar. Llavors hi havia també un altre personatge mític de sa pel·lícula i de sa sèrie, era en Leroy Johnson, que era un ballarí negre, clar, tots els personatges que mos presentava sa pel·lícula venien d'entorns difícils, en certa manera, i se volien dedicar al món de l'art i, clar, havien d'aconseguir una beca, havien d'entrar en aquesta escola perquè, si no, no s'ho podien pagar perquè venien de famílies desestructurades. I en aquesta sa pel·lícula surt, hi havia personatges de sa pel·lícula que també varen fer sa sèrie, alguns, però no tots. I entre ells, sa professora de ball sí que va repetint a Debbie Allen, i a sa sèrie, de fet, sa sèrie cada capítol començava així, dels 136 capítols que se'n varen fer, tots començaven amb una frase que ara posaran primer, és que no me'n recordo si parà primer, sa anglesa o sa castellana.
Sa castellana.
I de posaran primer en castellà. Aquesta, i és una frase que tothom que ha vist la sèrie se la sap de memòria.
Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama. Pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis.
Uf, quina pressió, no, uf, Mònica?
Sí. Clar, perquè allà s'havien de currar moltíssim. Clar, la pel·lícula, un personatge, clar, són amics, tenen dificultats, com vos dic, no tots són pobres, hi ha algun que és ric, però d'aquests que els pares no li fan ni cas. I clar, i és una lluita, dedicar-se al món de l'art. Aquí això mos va sobtar, perquè aquí no hi havia escoles d'art. No hi havia, clar, hi havia conservatoris de música, però, per exemple, l'Institut del Teatre és una cosa posterior. A més, se podria equiparar la gent de ses illes, per exemple, que se'n volia dedicar al teatre, mirava d'entrar a l'Institut del Teatre de Barcelona, però era bastant difícil entrar. A Madrid també hi ha l'escola de teatre, però, clar, per exemple, aquí a ses illes, Cesadip va arribar el 2006, la qual cosa un jove amb talent o amb aptituds, amb ganes de ballar, dansa, música, teatre, pues tot això havia de sortir de fora, no? I clar, sorprenia molt en aquesta sèrie que hi havia un lloc on podien estudiar tot, literatura, teatre, dansa, és a dir, havien de fer una mica de tot, encara que un se volgués especialitzar en una, amb un art en concret, no?
Me recorda un poc en el batxiller artístic, Maria Antònia.
Sí, ho estava...
Tu que l'has fet.
Sí, no, ah, res sí? A veure, vull dir, a nivell d'accés i de nivell de tot, però sí, supos que estava en quin lloc més màgic de que tothom tingui com una passió per qualque cosa, però a la vegada haver-te d'esforçar per entendre'n els altres, no?
A mi me recorda un poc a la sèrie aquesta Glee,
sí?
D'en Ryan Murphy, no? Que són aquests atlots, són uns atlots d'institut que preparen musicals.
Ah, pues
i també
sí.
La sèrie també fa números musicals i tal. També
i va bastant... tenir molt d'èxit també aquesta.
Sí, aquí. Jo crec que per una generació va marcar bastant també Glee.
I, clar, hi ha tots aquests equivalents. Per exemple, després, també aquí va arribar OT, que va ser tota una revolució, no? Com explica també en Tiner Rovira, que és un dels creadors, que, clar, estaven farts de veure Gran Hermano, que si gent està allà tirada, que no fan res, i va dir, farem el mateix, però amb gent que tingui talent i que faci alguna cosa, que aprengui...
La veritat és que clar, van tenir un ull...
bestial, eh?
Sí.
Però bé, ja vol dir que ja quan va començar pensant. No pareixia...
Pues, un negoci d'això.
Sí, ah, un negoci, sí.
Entenc. Sí, qualque reality. Tendo.
Bé, ara fan els gemelos, hermano.
Ara fan la zona gemelos, que sí, també...
No, però no, no, no. Gent, no, no.
Un reality amb talent.
Amb talent.
Ah, clar, és equivalent de zona de Gran Hermano és zona gemelos per streaming... Sí. Hi ha molt de gent que no m'estan entenent.
Li
podríem fer zona gemelos, però amb gent talentosa.
És una barbaritat.
És una vergonya.
Però té a veure amb bessons? No,
no. Ah. Bé, sí. Això és canal de YouTube. Que
bueno, són ells, els que ho, duen, són dos bessons que han fet un Gran Hermano per internet.
Ah, ja sé que és. És que va durar 7 hores. Aquest que va durar...
Dues setmanes, però la qüestió és que són dos bessons que... Bé, que a part que han publicitat a cases d'apostes i gent de dubtosa...
Bueno, ara va morir un senyor així, no? No ha mort,
sí,
ara fa
va per
poc.
Allà, però han ficat a gent que ja tenen problemes mentals de diagnosticar, els fiquen en una casa, gent que no és precisament gent que pugui... Gent model, m'entens? Perquè m'entenguem. No vull dir segons que...
Ha hagut agressions en directe.
Agressions en directe.
Actuacions amàfobes i racistes,
sí,
en directe.
Transfòbia, etcètera, etcètera, etcètera. Tot el que no se pot permetre una televisió pública
a
una
privada.
Televisió privada, se permet a xarxes. Què passa? Que així de gent ho ha vist.
Però és terrible. No sé si és el mateix, però em vaig veure un que havien cancel·lat escat del primer vespre, que havia hagut desastres i el varen treure sa gent. Bé, és terrible això que passa de vegades a ses xarxes, no? Tornant a sa sèrie i a sa pel·lícula, llavors hi havia, per exemple, una curiositat també, i és que sa pel·lícula va estar nominada a molt de premis, en va guanyar alguns, i curiosament, sa mateixa cantant, intèrpret, Nirene Cara, va estar nominada amb dues cançons de sa mateixa pel·lícula a la categoria de millor cançó dels Oscars, i va guanyar amb una de les dues. Una era la de Fame, la que escoltàvem abans, i llavors hi havia una altra balada així íntima que també la va cantar ella i que va guanyar Fame, però aquesta també va estar a punt i va tenir molt d'èxit, que després també se'n van fer moltes versions. Era aquesta On My Own, que després una nina, Nanica Acosta, també la va fer... Un dia xerraran de Nanica Acosta, que no sabeu qui és, no?
No, no, gent ni mico. No.
Molt bé, i d'un dia en parlarà. I doncs anem a escoltar aquesta versió original d'Irene Cara, d'On My Own. Sometimes I wonder where I've been. Who I am, do I fit in? Make believing is hard alone, out here on my own. We're always proving who we are, always reaching rising star to guide me far and shine me home out here on my own. When I'm down and feeling blue,
tears I've never shown.
Que bonica, Mònica.
Una balada.
Una balada, sí.
La Inés podria anar a l'acadèmia, no?
T'hagués agradat, Inés?
No, som massa vaga.
No, però Inés canta molt bé, jo sempre li dic.
I ballar t'agrada?
No.
També balla molt bé.
Xavi, m'ho deixava
prendre
la pilota, Inés, que jo la conec i no balla bé.
Si Inés hagués anat a Operación Triunfo, hagués guanyat Ana Rosa...
Rosa d'Espanya. Rosa López.
Hagués guanyat Ana Aitana i a Amèlia.
No
creus.
No sé ni qui diu.
Ja
ha
pegat per aquí.
Jo estic molt en Inés, però jo crec que no t'agafarien, la veritat, com a mi mateixa. A tu et pots dir, Xavi?
Jo sí, també.
Per el primer any que van fer OT.
Però no per talent.
Per
guapo.
Bueno, top 3, top 4 els podrien agafar per guapos, eh?
Sí.
Preferesc fer feina a la ràdio que ningú sàpiga.
Bé, com deia aquell gran savi, si se veu t'enamora, no pugis a l'emissora.
Sí. És molt bona, aquesta.
És molt
per
bona.
Per què? Ah, clar.
Bon dia, Maria Antònia, a les 9:41.
Perquè te va trobar... No,
no, perquè hi ha moltes veus que són així com enigmàtiques i llavors de fer veus és locutor, és locutora i no acaben de ser. Clar, te'ls imagines. Clar.
És com llegir un llibre, imaginar-te els personatges. Exacte. I veus la pel·lícula i res.
Sí.
Però bé.
Molt ben vist.
I de la fama a la sèrie i a la pel·lícula, però cridava l'atenció també que estaven allà en el menjador típic d'Estats Units, d'un institut o una cosa així, i un portava un radiocasset i tal, i bé, radiocasset, i se posaven a ballar, feien les coreografies i realment assetjaven, no?, a mig, en el seu temps lliure, no?, igual que assetjaven els instruments o el teatre.
Tenc una pregunta que és absolutament absurda, perquè fa 20 minuts que xerrem d'això.
Vale.
Era ficció o realitat? Era un reality?
No.
Era una sèrie de ficció. Però la pregunta és...
És bona, la pregunta.
És molt bona, eh?
No, però la pregunta és, potser quan fan els assajos a la sèrie, havien assajat. És a dir, era una ficció,
clar,
i van com assajaven les cançons que després sentiríem. La pregunta és, donaven marge a que sí que assajassin una mica i ja que hi eren gravaven? No, clarament no.
No.
Assajaven. Aquests actors.
No, era una sèrie de ficció, però clar, veure que jo ho he relacionat tot un embotè o amb altres
clar,
maneres
per això.
De trobar una sortida, una formació a tota aquesta part de talent, no? Clar, fa anys encara t'ha dit, sí, bé, tu t'agrades teatre, t'agrades la música, sí, però estudia una altra cosa i ja t'hi podràs dedicar més endavant, no? Ara no, ara a veure que si hi ha gent que diu que vol ser actor, actriu o cantar o tal, els pares, les famílies, ajuden molt. És a dir, no te bloquegen el talent o la vocació, sinó que te la fomenten.
De fet, per exemple, Operación Triunfo era un programa que en el principi era molt que anava d'això, aquesta gent que no tenia recursos, se podia formar, i ara ha canviat un poc això.
Sí, totalment.
Ara hi ha gent que ja té una formació i que ja té un...
Ah, sí?
Sí. Aquesta edició, per exemple, hi havia molta gent de l'Institut del Teatre,
i de
per
conservatori,
exemple.
Tots han anat al conservatori avui en dia, i en Bustamante, en David Bustamante, era mestre d'obres, i fa feina en son pare s'obre, en David Bisbal se dedicava a l'orquestra, Nochenoa cantava a hotels, i ara tots són alumnes de conservatori.
La guanyadora d'enguany ja havia participat a musicals, tenia una formació superbona. Ah, sí.
És la diferència generacional amb els joves de fa 20 anys, o 25 anys, i els joves actuals.
La formació, no? I tot
sí,
aquest background
que tenen.
Sí,
és una generació molt preparada, tothom ho sap, això, sobrepreparada, de fet.
La veritat és que sí, de fet és el que passa, i ara ja, a més, hi ha moltes acadèmies i altres maneres de potenciar tot aquest talent, moltíssimes activitats extraescolars, que supos que vosaltres ja vos agafat, no?, d'anar un parell de coses.
Sí, jo de fet fer ballet, l'altre dia enxerrava amb ma mare,
vaig fer... ballet també, de petites.
Ah, sí, també, clar, jo ho odiava profunda i absolutament,
sí.
Ho odiava moltíssim, perquè no, és que no m'agradava gens. I
per què anaves?
Perquè, bueno, no faré declaracions perquè, vull dir, perquè que no, bueno, que era un poc esborbada, com a dia d'avui, i era un poc aquesta voluntat de dimensi, a lo millor aprèn a coordinar-se millor, no ho sé.
Com, spoiler,
estilitzant-me,
no.
A lo millor, a ser una nina elegantona, pista, no vaig ser mai una nina elegantona.
Ai, bé,
vamos. I què més? Sí, què més feies?
No, vaig fer ballet i pintura. I natació. I anglès.
Teatre.
No, i anglès.
Carai, i tu, Xavi?
Jo feia tenis. I després a escola et feia judo, també.
Judo, ho trobava raro anar amb els peus allà.
A quin cinturó vas arribar?
Vaig arribar en els... no sé si era verd taronja, no ho sé.
Això a quin nivell és?
Baixat.
Molt baixat, molt magre. A més, era a l'escola. Recordo que teníem un... el nostre sensei era un tio molt seriós, molt ben plantat. Però, bueno, no tampoc m'agradava
gaire.
No va
anar més enllà.
No m'agradava gaire.
I tu, Jordi?
Jo, en tema artístic, me van apuntar classes de bateria i vaig durar 3 mesos. Sí, no, m'arranyava molt el mestre perquè no anava bé. M'ha dit que no practicava, però no era...
Com un whiplash.
Sí que practicava, però sí que, no donava.
Sí, no donava. També hi havia el punt que jo sóc esquerrà i tenia la bateria colgada al revés i era un poc rotllo. Bé, va ser un desastre, no m'agrada gent, m'han dit aguanta un poc.
En el
tercer mes ja estava...
Ja, ma mare mai me va deixar cap activitat a mitges.
Ben fet.
Quines hores fer?
Per exemple, piano.
Uf, que
no m'agradava. Ho veus que em podria anar...
Toques piano?
No, me sé lo bàsic, perquè vaig fer piano, crec que 2 cursos, quan era petita. Sé cantar, sé tocar, perdoneu, Feliz Navidad.
Piano.
I l'himne de l'alegria.
Bueno, quan, si és a l'aeroport que hi ha un piano, ja t'ajudes.
Sí, el vídeo... I després, bé, altres activitats que no vull explicar, però així artístiques... jazz, per exemple.
Jazz
que era
ballar.
Bàsicament de ball.
Ah, sí?
A Bunyola totes les nines van a jazz.
A molta cultura a Bunyola, de l'escola de música. I
sí, escola de música i escola de ball, sí.
I què més?
I ja està.
Ah, molt bé.
No,
m'apareix moltíssimes coses.
Piano i ball.
És que faltaria més, que per tant... Jo dic que tens talent. Mònica, tu no feies res.
Sí, jo feia coses. Jo anava a guitarra amb en Joan Coll, que era un professor molt bo, i després també vaig anar a natació, però mon pare va ser membre de l'equip de waterpolo oficial, com se diu? De l'equip espanyol, com se diu?
La selecció nacional de waterpolo.
De l'equip nacional, sí. Passa que era, vull dir, no és que fos l'estrella, però hi anava.
Va participar a les Olimpiades?
No, però en el campionat d'Espanya.
Que fort, m'apareix.
I clar, i jo deia, mon pare, campió de waterpolo... Bueno, campió, no ho sé. I per la nena me deia, no, tu has de practicar damunt una cadira. Així, i jo deia, damunt una cadira. Que avorriment. Però no, si m'han apuntat a natació, però també no vaig passar de groc obert. Vull dir, molt
jo me'n recordo que ho odiava, natació, m'ofegava.
Ah, sí.
Sense escola.
Sí. És l'escola d'estiu, per favor, quina tortura xinesa. Jo crec que eren els 90 i l'escola no se feien bé.
No, jo també vaig anar a natació, educació física.
Uf, però ho passava... No, educació física no, escola d'estiu. Nosaltres no érem tan pijos, no anàvem a la piscina d'educació física, per favor.
També, si és la piscina del poble, anàvem a...
Ah, és que avui ara no teníem piscina fins d'aquí.
A fer què, en el cine?
A
la piscina.
En el cine, tant de bo. Imagina't una assignatura cada setmana al cinema.
Tant de bo un cine a Sant Cervera.
Sí, seria bé.
No hi aniria ningú, en Jordi.
En Jordi és primer.
Jo quan tingui cotxe vendria a Sant Cervera.
Jo i aquesta gent gran que no s'entera moltes vegades.
Bé, idò.
Torna'm allà.
Res,
no.
No, és que vos haig de contar moltes coses més. Però sí. Per exemple... Bé, m'havia preparat un poc de ser dobladora, però ara troc que no hi diu molt.
Per què no? Explica-m'ho.
Clar que sí.
Mira, ser dobladora va doblar també moltes altres actrius i et ser dobladora d'Anna Debbie Allen, d'aquesta professora que havien sentit, que era la professora de ball, no?
Mentor, la pots tornar a posar?
La poden sentir en anglès, també, si voleu, que ets original.
D'acord, a veure. I don't have time for prima donnas. You want to become a dancer? You're going to have to work. Work your little tights off. I ain't wearing no tights. You've got big dreams. You want fame. Well, fame costs. And right here is where you start paying. In sweat. I want to see sweat. And the better you are, the more sweat I'm going to demand. So if you never had to fight for anything in your life, put your gloves on and get ready for round one.
I don't have time for prima donna.
És que ho he gravat moltes vegades.
No, però aquesta és la sèrie, és a dir, és la veu original de la sèrie.
Sí, de així com començava.
I ella era la intro, però després era la professora.
Sí, clar, la intro era la professora amb un bastó.
Sí, el que m'ha escoltat abans,
exacte,
en castellà.
Exacte, i que ho deia, vosaltres veniu aquí, voleu fama, voleu triomfar, però realment costa molt, i ara començareu a pagar suant. Perquè, clar, parlava molt de disciplina, d'estudiar molt. Clar, és vera que veiem moltes sèries d'Estats Units que tal vegada són bons amb esports, però fluixos en literatura o amb altres assignatures. Però que si són bons en esports, els compensa.
Sí, això funciona així, no, Maria Antònia? Sí. Ja, com funciona?
Als Estats Units, que bàsicament bequen moltíssims en els atletes i ja s'aixerra a l'institut, que a vegades premien, com que volen molt que aquella persona entri a la universitat perquè pugui participar a l'equip universitari de moviment, de córrer, llavors prioritzen a gent que té talent esportiu, però no té perquè tenir una bona mitja.
I això passa, i aquí també passava, no? Tal vegada el ballarí...
Aquí també, de fama, va.
Clar, fama, és que volia ballar...
Espanya, ni esports ni literatura.
La literatura tal vegada no li anava bé, no? O es teatre, o es cantar, o... però clar, havien de fer una miqueta de tot. I era un poc això, aquesta exigència, aquesta possibilitat, és vera, que record també que hi havia CFP artístic, que també m'ha cridat molt l'atenció, que hi havia gent... Clar, al meu temps tothom feia bub i cou. Però hi havia gent que feia FP artístic i, clar, hi havia totes aquestes coses, però, clar, això a nivell reputacional...
Clar. Sí, a vosaltres, si haguéssiu hagut de desenvolupar un talent en les activitats que heu dit que feu, quina creus que vos hagués anat bé tant com per destacar?
Home, bueno, jo ho diré, jo vaig demanar a ma mare que m'apuntés a anglès. O sigui, jo crec que era l'única nina que estava en anglès per voluntat pròpia. Me'n recordo que crec que tenia, que, no sé, tercer de primari i no m'agradava ser meva professora d'anglès de l'escola i vaig dir, mama, jo vull anar a anglès. I a mi anglès m'encantava i a dia d'avui, una bàrbara, estic superagraïda, una dona suïssa que xerra 7 idiomes, fa 30 anys que viu a Solla, i ets la persona que m'ha ensenyat anglès i, per tant, m'ha obert un munter de portes a un munter de coses. Per tant, jo, si pogués tenir talent, seria parlar idiomes. I moltes gràcies, Bàrbara, per ser la primera.
Tu, Jordi?
Jo vaig fer un pot de teatre i és algo que m'agradaria recuperar, fins i tot ara, i crec que podria, se me podria donar bé. Tampoc nivell Hollywood, no? Però...
Oh, sí, mai se sap.
Molt bé. Que... A Xiu-Xiu en trauràs profit dels teus dotes interpretatius.
Exacte, tu saps?
Jo res.
Com que res?
No, mai no he destacat gaire. No, tampoc era gaire... És a dir, tenis me defensava bastant bé, però no destacava.
Però si l'haguessis practicat...
Sempre he sabut fer de tot una mica, però mai no he destacat
en cap. Xavi, tu destaques molt.
Un talent a desenvolupar.
Un talent a desenvolupar, és a dir, que per arribar a ser professional i guanyar-me haver sabit amb això.
Sí. Silenci radiofònic.
Francament, ho pens. Judoka? Tampoc era gaire bo. El tenis, tocar xilòfon? Tampoc.
Xilòfon?
Ja què sé, a Maria Antònia, no ho sé, francament.
Clar, és que tu tal vegada a la classe te trobaves que no destacaves, però després cadascú va pel seu camí i tal vegada haguessis desenvolupat un estil propi.
Vull dir... Pot ser.
Tu, Mònica?
Sí. Jo no ho sé. Però teatre, fatal, perquè també vaig fer teatre a l'escola.
Ah, jo també em vaig fer de teatre.
Ho passava fatal.
Sí, me n'havia oblidat.
Crec que és molt difícil.
Sí, és dificilíssim memoritzar. Com ho fan?
Memoritzar i posar bona cara.
Has de tenir talent per fer teatre. Ja amateur o professional, però talent.
Per a pintar o fer, no ho sé, o els idiomes també sempre m'han agradat molt.
Sí,
jo també. M'agrada fer teatre. De fet, Jordi, si t'hi apuntes i no se són cerveres, tal vegada t'acompanyaré.
Perfecte.
Podem fer 5 minuts de teatre cada dia.
En l'horari que tenim, no sé
com ho farem.
Això, fer radioteatre, m'encanta, però la nina no me deixa. No, sí que me deixa.
Limitacions creatives.
En Xavi, però que és molt pesat amb el radioteatre.
És que és preciós. I radioteatre, així com se'n feia abans...
Ja vam fer doblatge.
No se'n fa gaire, i radioteatre... Era molt bo, el que passa és que estem tan sobreestimulats. Ara avui en tot, que un radioteatre sempre vols pres poca
cosa. Però l'heu de fer de 5 minuts, jo que sé, breu.
Ja, perquè la gent té una tensió d'un peix, literalment.
Va, anem a fer un radioteatre perquè... No.
Vinga, ara mateix us repartesc un guions que teníeu preparats.
Yes.
No, però...
Estam a punt d'arribar a les 21:55 del vespre i d'acabar aquest xiu-xiu número 298 amb el Miqui Fiol en el control tècnic. Mònica... Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Propòsits d'any nou, entens? No t'ho han demanat.
No, gràcies.
Gràcies. Igual que tinguis molt bon
vosaltres
any.
Sí, vosaltres sí.
No, no en tenim.
No, no en tenim. La conclusió és que tampoc. No val la pena.
Jordi, com ha anat aquest primer dia?
Molt bé, no?
Sí? Nosaltres estem encantats.
Encantadíssim, Jordi.
Tornaràs demà?
Sí. Se suposa que sí. Ja me diràs tu.
Després
ja
d'aquest primer dia ja tens el títol de Xiu-Xiuello.
De monitor de Xiu-Xiu.
Monitor de Xiu-Xiu. Tornant demà aquí a Ivetra Ràdio puntuals a les 8, ara sí per FM. Maria Antònia, Xavi, fins demà.
Fins demà.
I a vosaltres, moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Ivetra Ràdio és entreteniment. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
És un... És com una massa que és com antiestrès.
Porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua bien blanquita y una buena suegra. Una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.